Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Benvinguts al despertador de referència a casa nostra. Avui és dijous 22 de febrer del 24. El dia comença amb el cel enteranyinat per núvols prims, però amb temperatures avui una mica més altes. Aniol Puigverd, què tal? Com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel, què tal?
Amb quins valors comencem la jornada?
Doncs, com deies, amb temperatures altes tenim un grau ja positiu a Vall de Núria, 5 a Ribes de Freser, 7 graus a Ripoll, Molló i Mieres, 8 graus a Vic, 9 a Olot i a Das, 10 graus a la Vall d'en Bas, Castellfollit de la Roca, Camprodon, Banyoles, Girona i Anglès, 11 a Sant Feliu de Pallerols i a Figueres, 12 graus a Santa Pau i 13 a Roses.
Estem a l'espera d'un canvi de temps.
El temps, amb el suport de Peixos Isma.
Ens ho explica en Dani Ramírez.
El temps començarà a canviar, però a última hora del dia, vespre i nit, alguna primera pluja al Pirineu, a nevades cap als 1.400-1.200 metres. Tot això serà incipient, començarà aquest canvi de temps, que el notarem més demà divendres. Però abans no arribi el front, entrarà vent de garbí, un vent de garbí que farà pujar la temperatura. Hi vam arribar als 22 graus a la Bisbal d'Empordà, 20 graus a Olot, o 18 a Vic, 15 a Gombrèn, aquí amb una mínima de 3. Hi ha molts indrets a l'interior, 2, 3, 4 graus, tot i que es va arribar als 0 graus a la Vall d'en Bas o també als afores de Palafrugell. Bé, doncs avui protagonista aquest vent de garbí, que pot ser moderat a fort, superar els 50-70 km, però un vent rescalfat, atenció, perquè a la tarda, cap al migdia ja, podríem superar els 20-25 graus, una temperatura altíssima, especialment al prelitoral gironí, però també a la Baixa Garrotxa podrem arribar a més de 24-25 graus. Tot això abans d'arribi el front, perquè insistim que ja la nit comença a baixar la temperatura ràpidament a muntanya i podria nevar cap a aquests 1.400 metres. I bé, demà divendres, més aire fred, una mica més de pluja, una mica més de neu, quantitats de 1 a 10 litres per metre quadrat, no és molta pluja, però benvinguda, puntualment 10 o 20 litres per metre quadrat. No descartem alguna tempesta amb calamarsa i podria nevar cap als 800 o 1.000 metres. A última hora del dia, 700 metres, ja la cota de neu comença a desplomar-se. I el cap de setmana farà fred, tot i que diumenge puja una mica la temperatura, el vent de mestral es pot intensificar i encara tindríem algun ruixat de neu, especialment la tarda de diumenge, cap a aquests 1.000 metres aproximadament.
La investigació de la Generalitat conclou que el Ripollès s'atén a tothom, s'estigui o no empadronat. La Generalitat va obrir aquesta investigació després d'una sèrie de denúncies fetes al Periódico de Catalunya de persones migrades que asseguraven que no les havien atès tant al CAP de Ripoll com a l'hospital. La investigació interna desmenteix tot el relat publicat en aquest mitjà de comunicació.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Caixers automàtics ambulants cada 15 dies. Aquesta és la solució que la Generalitat ha donat als micropobles que no tenen aquest servei. Un acord entre el govern català, la Caixa i la Caixa d'Enginyers permetrà que els pobles que s'han quedat sense entitats bancàries puguin tenir un caixer automàtic. Escoltem a la consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas.
La situació avui dia doncs, és molt diferent. Més de la meitat de municipis de Catalunya no tenen aquests serveis financers. En concret són 503 municipis. El 53% dels municipis de Catalunya a dia d'avui no tenen accés a serveis financers i, per tant, pensem doncs, que és una qüestió que havíem de revertir, que havíem de canviar.
L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa augmenta un 30% la seva activitat quirúrgica durant el 2023.
S'han fet un total de 4.115 intervencions, gairebé un 29,1% més respecte al 2022.
El responsable de la Regió Sanitària de Girona és Jaume Heredia.
El nombre de pacients en llista d'espera de l'any 22 respecte al del 23 l'hem reduït de més de 3.000 persones. Vol dir que si continuem fent aquesta activitat i continuem reduint aquest nombre de pacients en llista d'espera, en pocs anys arribarem a poder acabar operant tot allò que generem, totes les persones que acabem generant.
L'oficina de consum de la Garrotxa tanca el 23 amb més del 70% de reclamacions resoltes favorablement.
En total es van atendre més de 3.200 visites i els subministraments bàsics, com la llum o el gas, han estat els principals mals de cap dels garrotxins.
El conseller comarcal de consum és Albert Fàbrega.
És molt important que es vagin i reclamin, ja només per allò, si més no, a vegades la queixa ja no és per resoldre aquell problema, que també per evitar que vagin a més, no? Perquè si d'allò no diuen res, després un altre moment, ja, a part d'arreglar el problema, és per frenar a que la cosa vagi més. I això és important que el ciutadà en tingui consciència.
I un dia més hem de parlar d'habitatge. I és que el govern ha comprat 11 pisos a Camprodon per destinar-los a lloguer social.
Estan ubicats a la plaça de la Vila i amb l'adquisició es busca ampliar el parc públic d'habitatge.
En Sergi Albric és el director dels serveis territorials de territori.
Es vol, és una cobertura, una manca històrica doncs, d'habitatge públic al país i, per tant, els últims mesos el que s'han activat és diverses fórmules bàsicament per adquirir habitatge doncs, en diverses parts del país, no? Una de les formes per incorporar aquest habitatge públic és la compra, en aquest cas, dels habitatges de la Sareb.
De fet, avui parlarem d'habitatge per partida doble perquè l'arribada de nous veïns a Tortellà durant la pandèmia ha provocat que hi hagi molt poca oferta d'habitatge al municipi.
A més, pel que fa a la població, l'alcalde Josep Reig explica que el creixement és molt lent en comparació a altres pobles.
Precisament hem recuperat un estudi que havíem fet fa uns quants anys, un anterior ajuntament, per actualitzar-lo, per saber en quina situació estem. Nosaltres, arran del Covid, hi va haver molt de moviment, inclús de compra-venda, i cases que, o habitatges que estaven sense ocupar, que no hi vivia ningú, doncs s'han acabat reformant, s'han acabat venguent, i ara hi tenim veïns visquent-hi, i bueno, volem saber una mica en quina situació estem.
Mieres compta amb un pressupost per aquest 2024 de 787.000 euros.
Es tracta d'un pressupost, però condicionat per les cubes d'aigua que hagi de comprar el poble a causa de la sequera.
L'alcaldessa és la Núria Martínez.
Estem fent la instal·lació del pavelló, que ara la primera ja està executada, la segona començarà aviat, la segona fase ja està projectada i a punt de licitar. Bueno, de fet, ja està. Estem a punt d'adjudicar-la. I aquest any amb la Diputació també hi ha altres inversions relacionades amb plaques solars.
Vilallonga tindrà un nou espai cultural. El municipi ha rebut una subvenció europea de 150.000 euros que servirà per tenir un espai més i que completi l'oferta de la cooperativa.
Serà un espai multidisciplinari per poder-hi fer xerrades, exposicions o fins i tot fer el cafè.
L'alcalde és en Pere Sau.
A través del POC-TF doncs, hem aconseguit una subvenció de més de 150, o voltants de 150.000 euros. Ah. Això és per fer un espai cultural, un espai en què hi haurà, a part de d'un petit lloc que es podrà reunir la gent per fer xerrades, per fer un lloc acollidor, per fer xerrades, per jugar cartes, per fer el cafè. Doncs hi haurà una altra sala en què es faran exposicions.
I un dia més parlem de natura perquè la sequera podria suposar una reducció d'espècies invasores. Segons el director de Polítiques Ambientals del Departament d'Acció Climàtica, Marc Vilaur, és difícil de preveure com evolucionarà la natura un cop tornin les pluges.
Jo crec que les invasores en molts casos tenen bones condicions d'adaptabilitat al territori. Llavors, en el cas concret del cranc, com que el motiu per el qual és invasor és la malaltia que porta associada, que és el fong, que és mortal per al cranc de riu autòcton, segurament la presència del fong ja hi deu ser present inherentment en aquestes basses. No sabem si la durada de la sequera farà que desaparegui el fong.
I avui parlarem de llibres, recomanar llibres per avivar la comunitat lectora. És la iniciativa que impulsen a la llibreria Isop des de fa 5 mesos, juntament amb dos lectors aficionats. Demanen a altres convidats que facin una selecció de 10 llibres per després posar-los a l'aparador.
Des de la llibreria estan molt satisfets amb la iniciativa i asseguren que, tot i que hi ha marge de millora, Olot té molts lletraferits a qui animen perquè s'uneixin a participar en clubs de lectura.
La responsable de la llibreria és l'Àgata Los Santos.
La veritat és que és curiós perquè vegin només com a mirar l'aparador, a mirar ben bé quina és la tria d'aquell mes. Nosaltres cada mes enviem un butlletí i anem anunciant, no? Doncs ara hi ha aquesta persona que ha triat aquestes lectures. Hi ha gent que ve a mirar l'aparador, hi ha gent que a partir de les lectures de l'aparador diu, ostres, aquest no me l'he llegit. Vull dir que realment es generen unes sinergies, com si diguéssim, interessants.
I en esports, sorprès el Club Esportiu Abadesenc. La junta directiva ha decidit destituir els entrenadors del primer equip, Jordi Molera i Jordi Martínez.
Tot i anar segons i haver estat líders durant bona part de la temporada, del club ha decidit buscar un relleu per canviar la dinàmica i assolir els objectius. L'escollit per agafar les regnes de l'equip és Jordi Boix.
L'hoquei Olot s'encomana el factor de la Josep Jou per tancar la permanència.
Els olotins necessiten sumar de 3 per no haver de preocupar-se pel descens. Aquest dissabte reben el Sant Feliu de Codines, rival de la part mitja de la taula i que ja va superar els groc i blaus a la primera volta.
Miquel Ràfols confia que les bones sensacions de l'equip es convertiran en efectivitat.
Continua quedant molta lliga. El que sí que està clar és que a casa ens hem de fer forts. La Josep Jou sempre, en les temporades que porta l'equip a l'Hockey Plata, ha sigut una pista difícil de puntuar, i el que hem d'intentar és que continuï d'aquesta manera i que aquí a casa ens donguin aquests punts i el per situar-nos en una part, jo crec, més justa de la classificació.
I el Club Tenis Taula Olot, dèiem, aspira a donar la gran sorpresa a la Copa del Rei.
Els botins es passen fins a Tarragona amb Diego Pinyó i Aroslav Ajmudenko i Arnau Pons.
Escoltem el vicepresident del Club Tenis Taula Olot, Xavier Selles.
Els ídols vam guanyar, vale? Però, a més, aquesta vegada sembla que venen amb una tripleta només de jugadors nacionals. Bueno, s'ha de jugar, eh? No és fàcil, i el Linares també és complicat, és un equip que presentarà, doncs, el seu jugador polonès, que ja va estar aquí a la fase d'ascens, un jugador molt competent.
En 10 minuts us hem explicat de forma resumida l'actualitat informativa del dia. Així es desperta aquest dijous 22 de febrer del 24. De seguida desenvolupem continguts.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa. Professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
La investigació del Departament de Salut conclou que el Ripollès atén a tothom, s'estigui o no empadronat. La Generalitat va obrir aquesta investigació després d'una sèrie de denúncies fetes al Periódico de Catalunya de persones migrades que asseguraven que no les havien atès tant al CAP de Ripoll com a l'hospital. La investigació interna, Jordi Altesa, desmenteix del tot el relat publicat en aquest mitjà.
En una sèrie d'articles sobre l'empadronament, el Periódico entrevistava una sèrie de persones que, mentre esperaven ser inscrites al cens municipal, asseguraven que no podien ser visitades ni ateses ni al CAP de Ripoll ni a l'Hospital Comarcal de Can Davano. Davant d'això, es va anunciar que s'obria una investigació per esbrinar si aquests fets eren certs, ja que suposarien vulnerar la Llei de Salut Universal. La investigació de salut ha comportat parlar amb tots els testimonis i revisar els circuits interns. Un cop tancada, ha conclòs que tant a l'ambulatori com a l'hospital s'atén a tothom, es tingui o no targeta sanitària. Ho fa també basant-se en dades internes, com que durant el darrer any, de gener a gener, s'han tramitat 38 targetes sanitàries provisionals amb una adreça assignada. Per tant, les persones afectades tenen un codi dins del sistema de salut, mentre no tenen la targeta definitiva, i això permet que siguin atesos. La investigació sí que ha comportat una millor comunicació d'alguns procediments interns, segons ha explicat Salut a aquest mitjà. El cas de Ripoll, a més, ha comportat fer canvis al conveni amb la Creu Roja, ja que les traves que posa l'Ajuntament obren una nova casuística. Gent que sí que té habitatge, però qui al consistori no els està tramitant el padró. Fins ara, el conveni contemplava casos de gent sense llar. Ara l'acord també contempla els casos de gent que té on viure, però aquí l'Ajuntament encara no els ha reconegut.
Gràcies, Jordi. A Olot, l'Hospital Comarcal de la Garrotxa augmenta un 30% la seva activitat quirúrgica durant el 2023. S'han fet un total de 4.000 intervencions, gairebé un 29,1% més respecte al 2022. Tots els pacients intervinguts estaven en llista d'espera, que ha augmentat més d'un 6% aquest últim any. Per contra, el temps d'espera per passar per quiròfan és de 108 dies. A la demarcació de Girona, la cosa va a la inversa. S'han fet més de 42.000 intervencions quirúrgiques i les llistes d'espera s'han reduït considerablement. Més detalls amb en Roger Isern.
L'impacte de la pandèmia va posar el límit al sistema sanitari i l'afectació a l'activitat habitual va fer augmentar les llistes d'espera per a intervencions quirúrgiques. Per això el Departament de Salut va dissenyar un pla de xoc traçant una estratègia per poder-la reduir i operar els pacients que hi havia a la cua. En el cas de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, aquest objectiu s'ha complert aquest 2023. Ha augmentat l'activitat quirúrgica fins al 30%, xifra que representa les 4.115 intervencions que s'han fet aquest últim any. En l'àmbit de la demarcació de Girona ha estat una tònica habitual, com explica l'exdirector mèdic de l'Hospital d'Olot i ara gerent de la Regió Sanitària, Jaume Heredia.
Siguent aquest l'any que més activitat quirúrgica s'ha fet a tota la Regió Sanitària. Això ha sigut gràcies a que tots els proveïdors, conjuntament amb el Departament de Salut i el Servei Català de Salut, ens hem alineat per fer un pla de xoc i recuperar aquella activitat activitat que potser s'havia anat quedant enrere durant l'època de la Covid. Podem dir que actualment doncs hem posat al dia les llistes d'espera.
Respecte al 2022, a l'Hospital Olot s'han operat un 29,16% més de persones i respecte al 2019, un 24,1%. Uns resultats que s'emmarquen, com explica Heredia, en un ordre de prioritat en el marc del Pla de Millora d'Accessibilitat de la mà del Departament de Salut.
A més, ho hem fet de forma molt ordenada, prioritzant primer aquelles persones que estaven, que feia més temps que s'estaven esperant. Aquestes persones les hem anat operant per reduir els temps d'espera de la llista d'espera i, a més, amb el compliment pràcticament del 100% de les garanties que per llei tenien aquestes persones per operar-se.
Al Centre Sanitari Garrotxí també han incrementat les xifres de nous pacients que han entrat a les llistes d'espera, un total de 1.355 persones. Per contra, hi ha un 6% més de pacients en llista d'espera que el 2022. En l'àmbit gironí, les xifres també s'han reduït i, segons el gerent de la Regió Sanitària, en un futur es pot millorar molt la situació.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
És un quart de nou i un minut. De 8.000 caixers automàtics que hi havia a Catalunya, ara ja només en queden uns 2.000. Una xifra que, malauradament, ha afectat més els pobles petits. Des de la Generalitat s'està treballant per desplegar aquest servei allà on els residents s'han de desplaçar quilòmetres per trobar una oficina bancària.
Ha impulsat dos projectes. El primer són els caixers mòbils i el segon, la proposta de llei per ubicar-ne de fixos i que siguin les entitats bancàries les que assumeixin el cost.
Judit Lechon.
Des de l'any 2008 s'han perdut un 73% de les oficines bancàries que hi havia a Catalunya. La presencialitat del sistema financer s'ha anat reduint i aquest fet es vol intentar revertir amb dues propostes. La primera és el servei d'oficines mòbils que ha impulsat la Generalitat i que arribarà a 118 municipis, un total de 13 del Ripollès, beneficiant a més de 3.000 veïns de la comarca. Les oficines són de CaixaBank i Caixa Enginyers i oferiran atenció personalitzada periòdica cada 15 dies o un mes. Natàlia Mas és la consellera d'Economia i Hisenda.
La situació avui dia doncs és molt diferent. Més de la meitat de municipis de Catalunya no tenen aquests serveis financers, en concret són 503 municipis, el 53% dels municipis de Catalunya a dia d'avui no tenen accés a serveis financers i per tant pensem doncs, que és una qüestió que havíem de revertir, que havíem de canviar.
La segona de les propostes és la proposició de llei del Parlament per garantir la presència de caixers fixes a les zones despoblades. La voluntat és que sigui el mateix sistema financer el que assumeixi el cost de la instal·lació dels caixers. Jordi Monell és diputat de Junts.
Si pretenem un país equilibrat i on a tot arreu del territori puguis desenvolupar i viure igual, doncs aquest accés en el diner, l'accés als teus serveis financers, hauria de ser doncs, universal. No? I per tant, com dèiem, doncs, amb aquesta proposta el que intentem és revertir un fenomen que també contribueix, en el despoblament i en el desequilibri territorial.
Per als pobles petits, oferir uns serveis mínims és sinònim de retenir la població. Per això s'està treballant perquè la proposta arribi a bon port el més aviat possible.
A vegades és el peix que es mossega la cua. Ens queixem de que no hi ha població, de que no s'arrela la població, que el jovent marxa, que no s'implanten nous negocis, noves empreses. És un tema també d'accés als serveis. Els serveis vol dir l'internet, vol dir la telefonia mòbil, vol dir un accés digne per carretera o per camí, vol dir, per exemple, l'accés financer.
Des de Catalunya no es tenen les competències necessàries per tirar endavant el projecte d'instal·lació de caixers fixos. Per això es va portar al Congrés, on va comptar amb el suport de la majoria dels grups.
No deixem encara els serveis. L'Oficina de Consum de la Garrotxa tanca el 2023 amb més del 70% de reclamacions resoltes favorablement.
En total es van atendre més de 3.200 visites i els subministraments bàsics, com la llum o el gas, han estat els principals mals de cap dels garrotxins. Es tracta de la segona xifra de reclamacions més alta en els últims 10 anys, superada només per l'any 2020, amb la la pandèmia de la Covid.
Ha tingut accés a les dades en Pere Ubach.
El 2023 ha estat un bon any per l'Oficina de Consum de la Garrotxa. L'ENS ha tingut 3.271 visites al llarg de l'any, de les quals 807 han estat reclamacions, i d'aquestes el 71% s'ha resolt favorablement al consumidor. Els principals àmbits de reclamació a la Garrotxa tenen a veure amb el subministrament de la llum i el gas, fet que el conseller comarcal delegat de Consum, Albert Fàbrega, atribueix a la picaresca de les grans companyies responsables de subministrar aquests serveis.
Les coses fàcils, clares, correctes, són de molt bon entendre. El que comença a haver-hi percentatges i taxes i coses que no saps, i a veure, si tens un problema greu amb una factura, potser l'agafaràs, l'analitzaràs, buscaràs, consultaràs, però reps les cartes, la facturació ni la sols mirar, veus allà uns valors i a saber si són els que toquen, si no, i dic que és molt senzill, que com més complexitat hi ha, més difícil d'interpretar.
Fàbrega recomana revisar detalladament les factures i, en cas de veure-hi alguna incongruència, recorre a l'Oficina del Consum.
És molt important que es vagin i reclamin, ja només per allò, si més no, a vegades la queixa ja no és per resoldre aquell problema, que també, per evitar que vagin a més, no? Perquè si d'allò no diuen res, després un altre moment, ja, a part d'arreglar el problema, és per frenar a que la cosa vagi més. I això és important que el ciutadà en tingui consciència.
Com que prevenir és millor que curar, l'Oficina del Consum de la Garrotxa imparteix sessions formatives a la ciutadania. Estan pensades per gent de totes les edats, amb especial èmfasi a la gent gran, que, segons Fàbrega, són el col·lectiu més susceptible de patir una estafa.
I un dia més hem de parlar de la falta d'habitatge. Per solucionar aquest problema, el govern ha comprat 11 pisos a Camprodon per destinar-los a lloguer social.
Estan ubicats a la plaça de la Vila i amb l'adquisició es busca ampliar el parc públic d'habitatge. Es llogaran a les famílies amb més necessitats gràcies a una inversió superior al 1 milió d'euros.
L'Agència de l'Habitatge i l'Ajuntament de Camprodon establiran els requisits per accedir-hi, Paula Sayago.
11 habitatges de l'edifici plurifamiliar situat a la plaça de la Vila de Camprodon ja són part del parc d'habitatge públic de la Generalitat. El govern ha adquirit aquesta promoció que fins ara pertanyia a la Sareb, l'anomenat Banc Dolent. Una compra a un gran tenidor que busca ampliar el parc de lloguer social amb pisos ja construïts. La intenció és que es puguin llogar a les famílies amb més necessitat d'habitatge. En parla Sergi Albric, director dels Serveis Territorials de Territori.
El que es vol és una cobertura, una manca històrica d'habitatge públic al país, i per tant, els últims mesos el que s'han activat és diverses fórmules bàsicament per adquirir habitatge en diverses parts del país, no? Una de les formes per incorporar aquest habitatge públic és la compra, en aquest cas, dels habitatges de la Sareb.
L'edifici i els habitatges estan completament rehabilitats i disposen de tots els serveis i subministraments a punt per a contractar. Per entrar-hi a viure només caldrà fer la neteja. L'Incasol ha adquirit els habitatges per 1.300.000 euros. Ara, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, juntament amb l'Ajuntament de Camprodon, establiran els requisits d'accés a aquest habitatge.
És un quart i mig de nou. No deixem l'habitatge perquè l'arribada de nous veïns a Tortellà durant la pandèmia ha provocat que hi hagi molt poca oferta d'habitatge actual. A més, pel que fa a la població, l'alcalde del municipi, Josep Reig, explica que el creixement és molt lent en comparació a Niol a altres pobles.
La manca d'habitatge també es fa notar a Tortellà. Aproximadament hi ha una desena de pisos, cases i masies en venda al municipi, tot i que en aquest cas la demanda és molt superior a l'oferta. L'alcalde de Tortellà, Josep Reig, explica que una de les problemàtiques que hi ha hagut al poble és el gran moviment d'habitatges que hi ha hagut durant la pandèmia.
Precisament, Hem recuperat un estudi que havíem fet fa uns quants anys un anterior ajuntament per actualitzar-lo, per saber en quina situació estem. Nosaltres, arran del Covid, hi va haver molt de moviment, inclús de compra-venda, i cases o habitatges que estaven sense ocupar, que no hi vivia ningú, doncs s'han acabat reformant, s'han acabat venguent, i ara hi tenim veïns visquent-hi. I, bueno, volem saber una mica en quina situació estem.
Pel que fa a la població, Tortellà ha experimentat un gran augment, ja que, segons Reig, el creixement és molt lent. A més, destaca que durant l'últim any hi ha hagut un nombre important de defuncions, pel que fa a persones d'una franja d'edat bastant elevada.
És un creixement molt, no voldria dir insignificant, però molt lent. A més, també hem de considerar que a Tortellà hi ha molta gent gran, que, per desgràcia, se n'estan anant, perquè aquest any passat hem tingut molta gent que s'ha mort, no? Perquè per una qüestió d'edat també, i bé, això s'acaba suplint, aquesta gent, aquest espai l'acaben ocupant gent que ve, gent més jove, normalment amb fills, però tenim un creixement molt sostingut.
De cares al 2024, els projectes principals es basen en solucionar el més aviat possible el tema de la millora de la xarxa d'aigua i el seu estalvi. De moment no tenen pensat invertir en habitatge, ja que, segons Reig, en pobles petits, si no hi ha una promoció de construcció d'habitatges, és complicat generar-ne.
Olor de brasa, nens jugant i un espai molt acollidor.
Ja és temporada de calçots a Masia Piguillem.
Vine a fer la calçotada a Masia Piguillem, una masia envoltada de natura ideal per grups.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
Que queden calçots?
5 minuts i mig i 8:45.
Opticalia patrocina els esports.
Sorpresa en el futbol del Ripollès i en concret el Club Esportiu Abadesenc, perquè la junta directiva ha decidit destituir els entrenadors del primer equip, Jordi Molera i Jordi Martínez.
Tot i anar segons i haver estat líders durant bona part de la temporada, el club ha decidit buscar un relleu per canviar la dinàmica i assolir els objectius. L'escollit per agafar les regnes de l'equip és Jordi Boix.
Més detalls amb en Martí Palau.
Jordi Molera i Jordi Martínez no continuaran a la banqueta del Club Esportiu Abadesenc. Així ho ha anunciat el club a través de les seves xarxes socials, 3 dies després de l'empat al camp de la Unió Esportiva Fontcoberta. És una decisió que sorprèn els qui segueixen el grup 3 de tercera catalana, perquè els blanc-i-negres ocupen la segona posició de la Lliga, a només 3 punts del líder, que ara és el Club Futbol Amer. De fet, els santjoanins han estat líders durant la major part de la temporada i només han perdut 2 partits, però les darreres ensopegades, sobretot la golejada contra el camp de Bànol i algunes desavinences amb la plantilla, han provocat la destitució. La junta directiva assegura que es tracta d'una decisió presa a partir de les sensacions de les últimes jornades i no pas pels resultats, que de moment els permeten dependre de si mateixos per guanyar la Lliga. Des del club ja han confirmat que el garrotxí Jordi Boix serà l'encarregat d'agafar les regnes de l'equip fins a final de temporada i qui intentarà assolir l'objectiu, que no és altre que lluitar pel títol de la Lliga i l'ascens de categoria. La darrera experiència de Boix a les banquetes va ser amb el Bosc de Tosca, on van fer de segon entrenador de Jean-Miquel Salavedra i plegats van aconseguir l'ascens a primera catalana. De fet, encara és l'encarregat de coordinar el futbol base de l'entitat olotina. L'entrenador ja s'ha presentat i la seva primera prova serà aquest dissabte a les 4 de la tarda, quan l'Abadesenc rebrà el cué de la categoria, la Unió Esportiva Hostoles. Un inici a priori senzill per al nou tècnic, que vol arrencar amb bon peu per anar coneixent la plantilla, implantar la seva metodologia i estil de joc.
Atenció, amants de la moda. Per només 89 euros, emporta't unes ulleres monofocals amb una muntura de Pull & Bear a Opticalia Olot. Corre, l'oferta té temps limitat. Descobreix el món amb claredat i estil mentre gaudeixes de la comoditat que només Pull & Bear pot oferir. Visita'ns a Opticalia Olot, ubicada a la plaça Clarà número 12. T'esperem.
A la tornada de la publicitat anirem a Mieres, a Vilallonga de Ter i també parlarem de què passarà amb les espècies invasores un cop torni a ploure, perquè algunes d'elles han desaparegut amb la sequera. Fins ara.
Vibra amb la 12a edició del Festival Internacional del Circ Elefant d'Or de Girona. 24 atraccions mai vistes a Europa. Més de 80 artistes de 16 països. Del 22 al 27 de febrer, viu l'edició més espectacular del festival. Entrades a partir d'11 euros a festivaldelcirc.com.
Són els mesos més freds de l'any a la Garrotxa. Has d'omplir el dipòsit de gasoil per la calefacció? No ho dubtis. Petrolis és el teu distribuïdor de gasoil de confiança. Demana el teu gasoil d'automoció, agrícola o de calefacció a Petrolis. Som especialistes en gasoil, tant per a particulars com per a empreses. Ens trobaràs a Olot a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 121 o al telèfon 972-273-619. Petrolis. Més de 25 anys arribant a totes les cases.
Toca el producte. Emporta-te'l. Deixa't assessorar pel personal de confiança. El tracte, la proximitat... Així són les rebaixes a les botigues d'Olot. Aquí saps el que compres. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Clínica Dental Álvarez Carbonera. Cuidem la teva salut i el teu somriure. Som especialistes en totes les edats. Disposem de l'última tecnologia en radiologia digital i TAC 3D. Tractem males posicions amb ortodòncia invisible Invisalign. A més, t'oferim servei d'estètica facial amb àcid hialurònic i Botox. Les nostres instal·lacions compten amb esterilització ultraviolada i compleixen tots els protocols anticovid. Demana hora trucant al 972-69-7790. Clínica Dental Álvarez Carbonera, al carrer Bisbal Lorenzana 3 d'Olot, pàrquing gratuït a l'estació d'autobusos i al mercat d'Olot.
972 26 84 16. Per comoditat i rapidesa, l'equip tècnic de la Clínica Veterinària Olot us recomana reservar hora per la vostra mascota. Horaris, matins de 9 a 1 i tardes de 5 a 8. Pàrquing gratuït. Truqueu-nos al 972 26 84 16. Clínica Veterinària Olot, al passeig de Barcelona, 12.
Com neix un volcà? Vine a descobrir-ho al nou taller familiar de l'Espai Cràter. Investigarem com és l'interior de la Terra. Aprendrem que el nostre planeta és un puzzle gegant en moviment i simularem els moviments de les plaques tectòniques per entendre per què es crea un volcà. No t'ho perdis. El diumenge 25 de febrer a les 12 del migdia i a l'Espai Cràter. Recomanat per a infants d'entre 8 i 13 anys. Reserva la teva entrada a espaicrater.cat.
Bon dia i bona hora, en punt, 8:45.
5 minuts més.
El dia va de tot això.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
El Departament de Salut, la investigació del Departament de Salut conclou que el Ripollès s'atén a tothom, s'estigui o no empadronat.
La Generalitat va obrir aquesta investigació després d'una sèrie de denúncies fetes al periòdico de Catalunya de persones migrades que asseguraven que no les havien atès tant al CAP de Ripoll com a l'hospital. La investigació interna desmenteix de tot el relat publicat al mitjà.
L'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa augmenta un 30% la seva activitat quirúrgica durant el 2023.
S'han fet un total de 4.115 intervencions, gairebé un 29,1% més respecte al 2022.
El gerent de la Regió Sanitària de Girona és Jaume Heredia.
El nombre de pacients en llista d'espera de l'any 22 respecte al del 23 l'hem reduït de més de 3.000 persones. Vol dir que si continuem fent aquesta activitat i continuem reduint aquest nombre de pacients en llista d'espera, en pocs anys arribarem a poder acabar operant tot allò que generem, totes les persones que acabem generant.
Caixers automàtics ambulants cada 15 dies. Aquesta és la solució que la Generalitat ha donat als micropobles que no tenen aquest servei. Un acord entre el govern català, la Caixa i la Caixa d'Enginyers permetrà que els pobles que s'han quedat sense entitats bancàries puguin tenir com a mínim un caixer automàtic. En parla la consellera d'Economia, Hisenda, Natàlia Mas.
La situació avui dia doncs és molt diferent. Més de la meitat de municipis de Catalunya no tenen aquests serveis financers. En concret són 503 municipis, el 53% dels municipis de Catalunya a dia d'avui no tenen accés a serveis financers i per tant pensem doncs, que és una qüestió que havíem de revertir, que havíem de canviar.
L'oficina de consum de la Garrotxa tanca el 2023 amb més del 70% de reclamacions resoltes favorablement.
En total es van atendre més de 3.200 visites i els subministraments bàsics, com la llum o el gas, han estat els principals mals de cap dels garrotxins.
Escoltem l'Albert Fàbrega, és el conseller delegat de consum.
És molt important que es vagin i reclamin, ja només per allò, si més no, a vegades la queixa ja no és per resoldre aquell problema, que també per evitar que vagin a més, no? Perquè si d'allò no diuen res, després un altre moment, ja, a part de arreglar el problema, és per frenar a que la cosa vagi més. I això és important que el ciutadà en tingui consciència.
La Generalitat ha comprat 11 pisos a Camprodon per destinar-los a lloguer social.
Estan ubicats a la plaça de la Vila i amb l'adquisició es busca ampliar el parc públic d'habitatge.
En Sergi Albric és el director dels serveis territorials de Territori.
El que es vol és una cobertura, una manca històrica doncs, d'habitatge públic en el país. Per tant, els últims mesos el que s'han activat és diverses fórmules bàsicament per adquirir habitatge doncs, en diverses parts del país. No? Una de les formes per incorporar aquest habitatge públic és la compra, en aquest cas, dels habitatges de la Sareb.
I on també és notícia l'habitatge és a Tortellà. L'arribada de nous veïns durant la pandèmia ha provocat que hi hagi molt poca oferta d'habitatge.
A més, pel que fa a la població, l'alcalde del municipi, Josep Reig, explica que el creixement és molt lent en comparació amb altres pobles.
Precisament hem recuperat un estudi que havíem fet fa uns quants anys un anterior ajuntament per actualitzar-lo, per saber en quina situació estem. Nosaltres, arran del Covid, hi va haver molt de moviment, inclús de compra-venda, i cases o habitatges que estaven sense ocupar, que no hi vivia ningú, doncs s'han acabat reformant, s'han acabat venguent, i ara hi tenim veïns visquent-hi, i bueno, volem saber una mica en quina situació estem.
Ara són 2:45 i 3 minuts. A Al llarg d'aquest nou tram horari us explicarem que Mieres compta amb un pressupost per aquest 2024 de 787.000 euros.
I de fet es tracta d'un pressupost condicionat per les cubes d'aigua que hagi de comprar el poble a causa de la sequera.
Vilallonga tindrà un nou espai cultural.
El municipi ha rebut una subvenció europea de 150.000 euros que servirà per tenir un espai més i que completi l'oferta de la cooperativa.
La sequera podria suposar una reducció d'espècies invasores.
Segons el director de Polítiques Ambientals del Departament d'Acció Climàtica, Marc Vilaur, és difícil de preveure com evolucionarà la natura un cop torni les pluges.
Recomanar llibres per avivar la comunitat lectora. Ara fa 5 mesos que la llibreria Isoc, juntament amb dos lectors aficionats, demanen altres convidats que facin una selecció de 10 llibres per recomanar-los i llavors se'ls cedeix un espai a l'aparador.
Des de la llibreria estan molt satisfets amb la iniciativa i asseguren que, tot i que hi ha marge de millora, Olot té molts lletraferits a qui animen perquè s'uneixin a participar en clubs de lectura.
Esports, sorpresa al Club Esportiu Abadesenc. La junta directiva ha decidit destituir els entrenadors del primer equip, Jordi Molera i Jordi Martínez. Què ha passat?
Doncs que tot i anar segons i haver estat líders durant bona part de la temporada, el club ha decidit buscar un relleu per canviar la dinàmica i assolir els objectius. L'escollit per agafar les regnes de l'equip és el carrutxí Jordi Boix.
L'hoquei Olot s'encomana el factor de la Josep Jou per tancar la permanència.
Els últims necessiten sumar de 3 per no haver de preocupar-se pel descens. Aquest dissabte reben el Sant Feliu de Codines, rival de la part mitja de la taula i que ja va superar el conjunt groc i blau a la primera volta.
I avui dijous també és dia de prèvia del Club Tenis Taula Olot, que aspira a donar la gran sorpresa a la Copa del Rei.
I de fet es desplacen a Tarragona amb Diego Piño, Jaroslav Smudenko i Arnau Pons. El Nacional també competirà en el Campionat d'Espanya Absolut, individuals i de dobles.
Busques millorar l'administració de la teva comunitat de propietaris? Ets autònom o tens una empresa i vols una assessoria professional i integral? Vols vendre un immoble o una finca rústica amb totes les garanties? O estàs buscant la teva nova llar? Aquests i molts altres serveis els trobaràs a Garrotxa Activa, la teva assessoria d'Olot. Estem a l'Avinguda Sant Jordi 166. Truca'ns al 972 27 51 12 i explica'ns què necessites. Garrotxa Activa, professionals al teu servei. Sempre amb tu a garrotxaactiva.cat.
8:36. Catalunya, Espanya i el món. García Castellón carrega contra Suïssa pel cas Tsunami i apunta a Bolaños per la filtració.
El jutge de l'Audiència Nacional diu a Suïssa que és inadmissible la resposta a les seves peticions i assenyala que es va filtrar a través del Ministeri de Justícia.
Sánchez respon a un Feijóo valentit per la victòria a Galícia i li diu que tot ell és mentida.
La vicepresidenta del govern espanyol ha advertit a Junts que respectarà l'ordre constitucional després que hagin votat a favor d'una ILP perquè el Parlament català aprovi una DUI.
Un de cada tres catalans creu que el feminisme ha anat massa lluny, segons el CEO.
Els catalans puntuen amb un 7,2 el seu nivell de satisfacció amb la vida i el 60% creu que la immigració és bona per a l'economia i la vida cultural.
Li amputen la mà amb un ganivet de carnisser en una baralla en un bar de Girona.
La policia local ha detingut l'agressor que es coneixia amb la víctima.
Israel pot quedar fora d'Eurovisió pel contingut polític de la cançó que hi presenta.
La cançó es diu October Rain i la Unió Europea de Radiodifusió es planteja no admetre-la al concurs, mentre Israel assegura que no la canviarà i parla d'escàndol.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
I ara anem a les temperatures. Ens hem despertat amb un cel enteranyinat per núvols prims i amb quins valors, Aniol?
Doncs ens llevem amb un grau ja positiu a Vall de Núria, 5 a Ribes de Freser, 7 graus a Ripoll, Molló i Mieres, 8 a Vic, 9 graus a Das i a Olot, 10 a la Vall d'en Bas, Castellfollit de la Roca, Camprodon, Banyoles, Girona i Anglès, 11 a Sant Feliu de Pallerols i Figueres i 12 graus a Santa Pau i a Roses.
El temps, amb el suport de Peixosisme.
Dani Ramírez.
Avui el temps començarà a canviar, però a última hora del dia, vespre i nit, alguna primera pluja al Pirineu, a nevades cap als 1.400-1.200 metres. Tot això serà incipient, començarà aquest canvi de temps, que el notarem més demà divendres. Però abans no arribi el front, entrarà vent de garbí, un vent de garbí que farà pujar la temperatura. Ahir vam arribar als 22 graus a la Bisbal d'Empordà, 20 graus a Olot, o 18 a Vic, 15 a Gombrèn, aquí amb una mínima de 3. Hi ha molts indrets a l'interior, 2, 3, 4 graus, tot i que es va arribar als 0 graus a la Vall d'en Bas, o també els afores de Palafrugell. Bé, doncs avui protagonista aquest vent de garbí, que pot ser moderat a fort, superar els 50-70 km per hora, un vent rescalfat, atenció, perquè a la tarda, cap al migdia ja, podríem superar els 20-25 graus, una temperatura altíssima especialment al prelitoral gironí, però també a la Baixa Garrotxa podrem arribar a més de 24-25 graus. Tot això abans d'arribar el front, perquè insistim que ja la nit comença a baixar la temperatura ràpidament a muntanya i podria nevar cap a aquests 1.400 metres. I bé, demà divendres, més aire fred, una mica més de pluja, una mica més de neu, quantitats de 1 a 10 litres per metre quadrat, no és molta pluja, però benvinguda, puntualment 10 o 20 litres per metre quadrat, no descartem alguna tempesta amb calamarsa i podria nevar cap als 800 o 1.000 metres. A última hora del dia, 700 metres, ja la cota de neu comença a desplomar-se. I el cap de setmana farà fred, tot i que diumenge puja una mica la temperatura, el vent de mestral es pot intensificar i encara tindríem algun ruixat de neu, especialment la tarda de diumenge, cap a aquests 1.000 metres aproximadament.
Peix fresc i marisc per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma! 5 minuts més!
Escolteu els 5 minuts més. Mieres compta amb un pressupost per aquest 2024 de 787.000 euros. Es tracta d'uns comptes però condicionats per les cubes d'aigua que hagi de comprar el poble a causa de la sequera. Destaca la substitució d'una canonada al veïnat de Ruïlles i la col·locació de plaques solars per la comunitat energètica del poble. Més detalls amb en Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de Mieres compta amb un pressupost de 787.000 euros per aquest 2024. Els comptes d'enguany queden totalment exposats a l'evolució de la sequera i a la quantitat d'aigua que hagin de seguir comprant amb cubes. Una de les inversions més destacades serà la millora d'una canonada al veïnat de Ruïlles, amb una subvenció d'uns 120.000 euros de l'ACA. Una altra de les actuacions importants és anar completant la col·locació de plaques al pavelló per a la comunitat energètica. En parla Núria Martínez, alcaldessa de Mieres.
Estem fent la instal·lació del pavelló, que ara la primera ja està executada, la segona començarà aviat, la segona fase ja està projectada i a punt de licitar. Bé, de fet, ja està. Estem a punt d'adjudicar-la. I aquest any amb la Diputació també hi ha altres inversions relacionades amb plaques solars.
L'Ajuntament també té previst col·locar l'ascensor a Can Mosquera i posar en marxa l'activitat a l'edifici. 2024 també és l'any de pressupostos participatius a Mieres, enguany amb una dotació econòmica de 50.000 euros i amb un seguit de propostes seleccionades per portar a votació molt lligades al dia a dia i a les necessitats del poble.
I les propostes que han sortit és molt interessant perquè van molt enfocades a generar comunitat i a cuidar el nostre entorn. Hi ha coses com acompanyament a gent gran, a tallers de prevenció de violències, hi ha un estudi sobre les conques hídriques i l'aprofitament de l'aigua al municipi amb aplicació pràctica, i també hi ha temes de patrimoni històric de Mieres.
Enguany, com a novetat, només tiraran endavant les propostes que hagin obtingut un 10% del suport del total de persones que hagin participat de la votació. Fins a 1 de març es pot votar presencialment a l'Ajuntament i del 4 al 9 de març a través de la plataforma Decidim Mieres. També es pot fer per correu, sempre que el vot arribi abans del 8 de març a les oficines municipals.
I a la Vall de Camprodon, a Vilallonga, tindran un nou espai cultural. El municipi ha rebut una subvenció europea de 150.000 euros que servirà per tenir un espai més i que completarà l'oferta de la cooperativa.
A través del projecte europeu de les Valls Catalanes, els diferents municipis participants han rebut una aportació econòmica per tirar endavant diferents projectes. En el cas concret de Vilallonga, això es traduirà en un nou espai cultural que tindrà diferents usos. De fet, es vol que sigui espai de trobada on poder fer el cafè, però també lloc per fer xerrades o exposicions, a més d'una petita biblioteca. Un punt de trobada que el mateix alcalde admet al Davall a Vall de Televisió del Ripollès que el poble no tenia.
A través del POCTEFA doncs, hem aconseguit una subvenció de més de 150 o voltants de 150.000 euros. Això és per fer un espai cultural, un espai en què hi haurà, a part d'un petit lloc, es podrà reunir la gent per fer xerrades, per fer un lloc acollidor, per fer xerrades, per jugar cartes, per fer el cafè. Doncs hi haurà una altra sala en què es faran exposicions, serà un lloc per als joves que puguin tenir accés a wifi, joves o no tan joves, vull dir, tothom tindrà el mateix, és a dir, podrà accedir-hi tothom. I també, doncs, biblioteca, en fi, que sigui tot un tema cultural. Fa falta a Vilallonga, que avui per avui no el tenim.
Mentre aquesta obra espera que sigui una realitat aviat, el consistori encapçalat per Pere Sau vol lluitar perquè s'avanci el calendari que té l'ACA en la construcció de depuradores als nuclis. Interessa sobretot en el cas de Tregurà, que compta amb dos establiments d'hostaleria i segones residències que suposen una necessitat important. Ara el calendari és del 2028 com a molt d'hora.
5 minuts més.
I ara, amics oients, us proposem anar al cinema. Endinsar-nos al Casal Camprodoní perquè continua amb la seva programació estable. Però ens preguntem, costa molt en un moment en què diuen que el cinema està en crisi mantenir una programació estable en un municipi com és Camprodon? Maria Xana és la presidenta del Casal Camprodoní. Què tal, Maria? Com està? Bon dia i bona hora.
Mira, et faig una aclaració.
Digue'm.
Mira, en Xana és perquè a casa meva és Can Xano, però jo em dic Maria Claret i Gardella.
Molt bé, doncs Maria Claret i Gardella, de Can Xano, de Camprodon. Què tal, com estem? Molt bon dia.
Molt bé, gràcies a Déu.
Que bé que avui ens vulgui acompanyar aquí a l'antena del 5 Minuts Més. Maria, costa molt mantenir viva l'activitat del Casal Camprodoní en els temps que volten?
Mira, sí que costa molt, però tenim un gran avantatge. Tenim socis. Uh-huh. Llavors els socis ens donen tot el poder per poder continuar fent cinema. També tenim que hi ha una població flotant a Camprodon dels caps de setmana i de les temporades de vacances, que és importantíssim que quan arriben a Camprodon preguntar les activitats i les coses que hi ha per fer, i si se pot afegir la de que tenim cine, això també fomenta que vinguin al cine. I després també hem fet una campanya, com suposo que tu em vols, és el teu interès, que hem fet per poder tenir més socis.
Molt bé. Maria, quants socis sou en aquest moment i quin és una mica el perfil de gent que us ve visitar al Casal Camprodoní?
Sí, mira, ara actualment exactament el número exacte no te'l puc dir perquè hem fet molts socis amb aquesta campanya que hem fet. S'han apuntat moltíssims socis, més de 50. Doncs ara, bueno, hem de tornar a fer carnets nous i llavors ja sabrem exacte, més de 600, de totes maneres.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Maria, quin és el perfil de les persones que venen al Casal Camprodoní?
Mira, són... Quan la gent jove no va tant al cinema, la gent jove li fa més il·lusió que si tenen tothom té plataformes. Tothom tot instal·lat a casa seva. Quan surten i ja surten, no van al cinema. Sí, a vegades també venen aquí a Olot, que també és molt tentador. De totes maneres, tenim un perfil de gent que va, que et diria, des dels 40 fins a la gent més gran.
Maria, què és el que li agrada al públic que ve al Casal Camprodoní quan heu de fer una programació de cinema? M'imagino que no deu ser fàcil, no, triar-ho?
No gens, no. Hi ha una persona, la Mariona Isern, que fa la programació i llavors ens la passa. Llavors, a partir d'això, contractem amb la casa distribuïdora perquè cada pel·lícula té una distribuïdora diferent. Parlem amb la distribuïdora, llavors la distribuïdora ens envia la DCP, que és de la pel·lícula, i llavors ja podem gravar-la i ja la podem projectar.
Quins avantatges té ser soci del Casal Camprodoní?
Per fer soci s'ha d'anar buscant a la guixeta de les entrades un imprès, llavors l'anualitat es paga amb efectiu, al comptat, i llavors ja es fa la domiciliació bancària perquè cada any es cobri la quota corresponent.
I quin preu té?
30 euros l'any.
30 euros l'any. I això et dona dret a què? Per exemple, assistir a totes les activitats que s'organitzen o hi ha algunes excepcions?
Sí, sí, sí. Ja les entrades són a un preu molt assequible. Pràcticament a meitat de preu que les entrades normals. I llavors, si per exemple hi ha alguna activitat del casal, sempre els socis tenen un descompte a l'entrada.
Però, Maria, hi ha un problema, que es diu relleu generacional. Com ho solucionem, això?
Com ho solucionem? Doncs mirem aquesta publicitat que hem fet perquè la gent es faci socis, se n'han fet de joves. Saps què passa? Que a Camprodon el casal és una tradició important. I moltíssimes famílies, quan hem nascut, ja ens han fet socis del casal, però això ha continuat. Hi ha gent molt fidel, que llavors, quan té nens petits, també fem sessions infantils, val a dir, els mesos de... quan hi ha vacances i a l'estiu, fem dues sessions infantils a la setmana, i és clar, també aquests nens tenen els avantatges de que les entrades són a meitat de peu. Només que es facin socis i només vagin al cine infantil ja s'hi compensa.
Maria, ha sigut un plaer tenir-la els 5 minuts més aquest matí. Molta sort i enhorabona per mantenir l'estàndard del casal Camprodon i Tanal.
Sí, és una, fa més de 100 anys i els nostres pares tots feien coses. A més, hi ha teatre, hi ha moltíssimes activitats. Tenim la festa del Festival de Curs d'Òmnium aquest cap de setmana, el divendres, i tenim també sala per fer-hi exposicions. Si els socis demanen, poden fer una exposició. És que hi ha moltes coses, és un centre cultural que s'ha Camprodonit.
I tant que sí. Per això l'hem convidada avui per parlar-ne, Maria. Una abraçada molt gran. Bon dia.
Vinga, adéu.
I no deixem encara la cultura, perquè a Olot, recomanar llibres per avivar la comunitat lectora és la iniciativa que impulsa la llibreria Isop des de fa 5 mesos, juntament amb dos lectors aficionats. Demanen altres convidats que facin una selecció de 10 llibres per recomanar-los i llavors se'ls cedeix un espai a l'aparador. Des de la llibreria estan molt contents amb la iniciativa i asseguren que, tot i que hi ha marge de millora, Olot té molts lletraferits a qui Pere Ubach animen perquè s'uneixin a participar en clubs de lectura.
La tria de és una iniciativa que acull la llibreria Isop des de l'octubre, en la qual es dedica un espai de l'aparador de la botiga per exposar una selecció de llibres que d'alguna manera han marcat a la persona convidada. Cada mes, Joan Serra Capellera i Antoni Maians, els impulsors del projecte, conviden a una persona a triar 10 llibres que recomanarien als veïns d'Olot per alguna raó. A més dels llibres seleccionats pel convidat, la llibreria els acompanya amb altres peces que podrien tenir una relació amb aquella selecció. Segons la responsable de la llibreria, Agatha Los Santos, aquesta és una iniciativa que està guanyant ressò.
La veritat és que és curiós perquè ve gent només a mirar l'aparador, a mirar ben bé quina és la tria d'aquell mes. Nosaltres cada mes enviem un butlletí i anem anunciant, no? Doncs ara hi ha aquesta persona que ha triat aquestes lectures. Hi ha gent que ve a triar, a mirar l'aparador, hi ha gent que a partir de les lectures de l'aparador diu, ostres, aquest no me l'he llegit. Vull dir que realment es generen unes sinergies, com si diguéssim, interessants.
Des de l'organització volen que cada trimestre els tres protagonistes es reuneixin a la llibreria per defensar i compartir amb els assistents els llibres seleccionats. Segons Capellera, l'objectiu fonamental d'aquesta iniciativa no és simplement mostrar els llibres llegits per cada persona, sinó oferir un espai per debatre sobre els llibres.
La idea és que cada tres mesos, amb aquelles tres persones que cada mes han fet la tria de llibres, fer una tertúlia entre ells oberta a més gent, per poder donar a conèixer els criteris pels quals ella han escollit aquests llibres, però bàsicament de parlar de dos o tres temes que a nosaltres ens sembla que són molt macos. Per què he esdevingut lector, per què m'agrada llegir, per què és important llegir, per què és important tenir la biblioteca, com la penso, com la creo.
Una de les persones encarregades de seleccionar i recomanar 10 llibres ha estat el gestor cultural David Santaolària, que ha seguit un criteri peculiar: triar aquells llibres que ha trobat a faltar pensant inicialment que els havia perdut, però que havia deixat algú i ja no recordava qui. Tot i això, Santaolària li treu ferro a l'assumpte explicant que si algú no ha retornat els llibres que va recomanar, deu ser perquè a la persona en qüestió li van agradar. Ara bé, quins són els criteris d'un bon llibre per ser recomanat?
D'entrada, que m'agradi a mi. I si m'ha agradat a mi, llavors més fàcil recomanar-lo. I llavors també intentar pensar en cada persona, com si fossis un preceptor, gairebé com si fossis un llibreter. Doncs pensar en cada persona que li pot agradar. I també hi ha una altra cosa que té una mena de regust intern, interessant, que és el fet de dir, ostres, a veure si no segueixes amb aquesta persona que llegeix tant, fer-li despertar l'interès per un autor que potser desconeixia. I quan es dona aquesta circumstància, doncs, en fi, és doblement feliç, la veritat sigui dita.
Joan Capellera Serra assegura que més enllà del que es va viure dimarts al vespre a la llibreria Isop, a Olot estan sorgint un seguit de grups de lectura que fa que es creï un clima lector a la ciutat. Tot i que no creu que Olot sigui una ciutat especialment lectora, sí creu que s'estan creant espais en els quals es comparteix l'interès per la lectura.
Anem als esports. L'hoquei Olot s'encomana el factor de la Josep Jou per tancar la permanència. Els olotins necessiten sumar de 3 per no haver de preocupar-se pel descens. Aquest dissabte reben el Sant Feliu de Codines, Sant Roger.
Després de la inesperada i injusta derrota de l'hoquei Olot a les pistes de l'escola Lubians, els olotins saben que no es poden relaxar en el que queda de lliga. Es troben al novè lloc de la taula amb 15 punts a 5 del descens, però amb la confiança de convertir el bon joc en gols. A Galícia només va faltar efectivitat per poder sumar i ara el conjunt de Miqui Ràfol sap que els punts passen per casa. Dels 8 partits que queden, 5 es jugaran a Olot. Ràfols confia que l'equip donarà la seva millor versió.
Continua quedant molta lliga. El que sí que està clar és que a casa ens hem de fer forts,
la Josep Jou sempre en les temporades que porta l'equip a l'Hockey Plata ha sigut una pista difícil de puntuar, i el que hem d'intentar és que continuï d'aquesta manera i que aquí a casa ens donguin aquests punts per situar-nos en una part, jo crec, més justa de la classificació.
Pel que fa al rival, aquest dissabte l'Hoquei Olot rep el Sant Feliu de Codines, equip que ja fa ser capaç de guanyar l'equip a les hores de Jordi Garcia per 3-2. Són sisens a la classificació del grup nord de l'Hoquei Lliga Plata i compten amb un dels màxims golejadors de la categoria, com David Yepes, autor de 15 gols, 3 dels quals contra l'Hoquei Olot a la primera volta, i que ja ha marcat a les 11 de les 14 jornades disputades.
Com un jugador que nosaltres aquesta temporada ens està mancant, un jugador que estigui doncs amb una mitja d'un gol per partit o per sobre, que és el cas d'en Yepes, i per tant, bueno, esperem aquestes coses que hem vist que fan bé, doncs intentar controlar-les al màxim i després aprofitar doncs la nostra plantilla llarga.
Miquel Ràfols confirma que farà convocatòria i descartarà a un jugador. L'Hoquei Olot Sant Feliu es disputarà aquest dissabte a 7:45 del vespre a la pista Josep Jou del pavelló d'Esports Olot. Al descans del partit hi haurà actuació del grup de ball de la Quarta Paret. Es podrà seguir tot en directe a partir de les 7 de la tarda a la sintonia de Ràdio Olot.
I acabem parlant del Club Tenis Taula Olot, que aspira a donar la gran sorpresa a la Copa del Rei. Els olotins es desplacen fins a Tarragona amb Diego Piño, Jaroslav Ashmudenko i Arnau Pons.
El Linares i l'Alzira. Aquests són els dos rivals a qui el Club Tenis Taula Olot haurà de demostrar que és molt més que un nouvingut a la categoria d'or del tenis taula estatal. El club participarà a la Copa del Rei per primera vegada a la seva història. L'Olot s'estrenarà aquest diumenge precisament contra el pròxim rival a la Lliga, l'Alzira, i competirà dilluns davant un equip de divisió d'honor, el Linares. El vicepresident del Club Tenis Taula Olot, Xavier Selles, analitza així els dos rivals a la Copa.
Els Ídols vam guanyar, vale? Però i a més aquesta vegada sembla que venen amb una tripleta només de jugadors nacionals. Bueno, s'ha de jugar, eh? No és fàcil, i el Linares també és complicat, és un equip que presentarà doncs el seu jugador polonès, que ja va estar aquí a la fase d'ascens, un jugador molt competent.
El Club Tenis Taula Olot es desplaça fins a Tarragona amb la gran tripleta d'aquesta temporada. Jaroslav Ashmudenko, Diego Piño i Arnau Pons. El fet de passar primer de grup com a cap de sèrie els donaria accés directe als quarts de final. Selles ho admet, l'Olot aposta clarament per donar la sorpresa.
Tenim moltes possibilitats, o hem de lluitar per tenir possibilitats per passar primers de grup. A partir d'aquí sabem que en els quarts de final ens podria arribar a tocar o l'Irún Lecanea o l'Arteal de Santiago, equips que, doncs, bueno, no és el Caja Sur, que sembla que és un dels màxims favorits. Doncs, bueno, a donar guerra, pensem que som capaços de fer-ho.
La Copa del Rei no és l'única competició que tindrà representació olotina. Arnau Pons participarà en el Campionat d'Espanya Absolut en individuals i en dobles, fent parella amb l'Albert Vilardell. La Copa del Rei de Tenis Taula arrencarà aquest diumenge al Palau d'Esports Catalunya de Tarragona.
Ens acostem a les 9, ho deixem aquí. Demà ja serem a divendres a les portes del cap de setmana i a l'espera també d'un canvi de temps. Gaudiu molt de la jornada. Fins demà. Bon dia a tothom.